per demà. Un cel tapat amb precipitacions, més febles i locals durant el dematí, puntualment moderades i més freqüents durant el capvespre i la nit de diumenge a dilluns. Precipitacions que vendran acompanyades de terra roja, vent de component nord, en cops moderats i forts, i, per tant, baixada de les temperatures. Fins aquí les notícies de les 9 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Aquesta nit, el Nautilus visita les darreres fronteres del coneixement humà, les que plantegen ara mateix els grans misteris de la humanitat. Avui viatjam a les profunditats de l'oceà, cosa que no és mica estranya en el rumb d'aquest submarí. I després m'ho anam a la Lluna, perquè hem tornat a la Lluna i n'hem de parlar. I per començar, una pregunta. Com veieu aquest objectiu de la NASA de crear una base lunar abans del 2030? Penseu que aquell any 2030 que marcàvem com a límit, com a punt d'inflexió per tantes coses, és ja, és d'aquí a 4 anys. Valtros, bon aniríeu a viure a la Lluna? O ja hi viviu? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb en Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani. Tu, tu aniries a viure a la Lluna?
A viure, no, a fer una volta aquí, sí.
A fer una volta,
sí. Un cap de setmanet, una escapadeta.
Molt bé. Bé, abans d'anar a la Lluna, anirem a les profunditats de la mà. L'investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Enric Massutí, us parlarà del treball que estan fent per cartografiar els fons marins de les illes. I parlant de profunditats de fins 500 metres, on ja estem a la zona mesopelàgica i on trobam criatures fascinants i hàbitats molt importants per la salut del planeta. I després anirem a la Lluna.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Anirem a la Lluna, on que sapiguem, no hi ha éssers fascinants, però sí un paisatge espectacular. Segur que heu vist algunes de les fotos que han enviat els astronautes i també moltes preguntes per respondre. Avui parlarem amb el responsable de la Unitat de Cultura Científica de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia.
És en Emilio García Gómez Caro. Li preguntarem què pensa de la possibilitat de que abans de 4 anys tinguem ja una base lunar. Bé, i també volem parlar-vos d'un estudi que revela que hi ha un submarí enfonsat al mar de Noruega a 1989 i que podria estar emetent radiació. Ja us ho explicarem en un ratet perquè, clar, mos preguntam si això pot estar passant en altres casos. I també haurem de treure el periscopi, amb més actualitat mediambiental.
Sí, perquè avui el periscopi xerrarem de la desprotecció de les glaceres a l'Argentina, perquè una llei que es debat al Congrés d'aquest país permetrà explotacions mineres en entorns periglaciars.
Aquest és el sumari i m'ho anàvem de viatge.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
L'Institut Espanyol d'Oceanografia ha estat treballant el mes de març per cartografiar els fons marins de les illes fins als 500 metres de fondària. Aquest estudi us permetrà conèixer millor els hàbitats de profunditat i els seus habitants, per així també poder protegir-los millor. Anem a parlar d'aquest projecte amb un científic que, de fet, és un referent si hem de baixar 500 metres de fondària. És investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Enric Massutí, molt bona nit. Ben tornat al Nautilus.
Hola. Hola, moltes gràcies, bon vespre.
Bé, primer m'agradaria que mos explicassis quina tecnologia, quines ferramentes s'han utilitzat per cartografiar el fons.
Bé, nosaltres aquí el que fèiem és combinar diversos mètodes d'estudi. En primer lloc, utilitzem acústica, mètodes acústics, és a dir, ecosondes,
sí,
multifeix, que mos permeten, cartografiar el fons marí, fer un cartografia molt precís de fons marí, fins i tot hem arribat a resolucions d'un metre. A més d'aquestes ecosondes, també els combinam amb tecnologia d'imatges submarines, més concretament utilitzem un ROV, és un vehicle submarí que s'opera remotament des de superfície, i se fan amb aquest vehicle uns transeptes sobre el fons marí que ens permeten veure en directe tant el tipus de fons com les espècies que hi viuen, i no només veure en directe, sinó també gravar tots aquests transeptes d'imatges submarines que després poden ser analitzades en més detall a superfície. També aquest vehicle, aquest ROV, ens permet agafar algunes mostres molt selectives per millorar les identificacions d'espècies. I a més d'aquestes dues tecnologies bastant avançades, també hem agafat mostres en dralles i patins, tant mostres de sediment com mostres de flora i fauna bentònica, també per complementar tota la informació que hem obtingut en les sondes i en el ROV.
L'estudi s'ha centrat especialment a Cabrera, però heu visitat altres zones durant l'expedició?
Sí, hem fet feina. L'objectiu principal era sobretot l'àrea de Cabrera, l'àrea ampliada de Cabrera,
sí.
És a dir, el 2019 el parc es va ampliar a una àrea cap en l'est de lo que era l'anterior parc, i això va fer que la fondària màxima, abans d'aquesta ampliació del parc, la fondària màxima era de 115 metres, i d'ençà que se va ampliar en el 2019, el 70% de la superfície del parc són ecosistemes profuns, de més de 200 metres de fondària. Fins i tot té fondàries, pot arribar a fondàries de 2.000 metres. El nostre objectiu prioritari ha estat cartografiar aquesta zona ampliada fins a 500 metres de profunditat. Hem fet feina entre 70-80 metres fins a 500 metres de profunditat. També hem estudiat, o hem agafat informació, hem fet mostrejos a la costa nord de Mallorca, i a la costa sud. Hem fet feina des de Cabrera fins, perquè la gent m'entengui, fins a davant Solla, més o menys.
Bé, i dona'm el fons de Cabrera. Com us pots explicar d'aquestos fons, d'aquestos illots?
Bueno, ara, evidentment, ara mos queda la feina.
Clar,
les importàncies, en tota la informació, totes les dades, totes les mostres, totes les imatges, analitzar-les en profunditat, però a priori, així una primera visió, sí que hem pogut identificar, hem pogut localitzar espècies i hàbitat d'interès per la conservació, com poden ser, per exemple, fons de plataforma gorgònies vermelles, o també fins i tot corall vermell, i a més profunditat, altres gorgònies de fondària, o coralls grot, o coralls també negres, a més d'altre tipus d'espècies també d'interès per la conservació. La qual ara ens queda la feina de, en totes aquestes dades, desenvolupar models que ens permetin fer mapes, cartografiar on se localitzen aquestes espècies i aquests hàbitats, i no només on se localitzen, sinó també les superfícies, estimar les superfícies d'aquests hàbitats, que això ens permetrà, diguéssim, donar informació, millorar la informació de que ara és la gestió dels parcs.
Heu pogut fotografiar o gravar amb aquest ROV algunes espècies poc habituals? Us ha sorprès alguna
cosa? Sí. Bé, hem vist espècies, clar, utilitzar aquest tipus d'equips te permeten veure espècies en el seu entorn. Nosaltres, les espècies que hem vist, sí que els havíem vist, però la majoria dels casos per agafar mostres i després els obeïm en superfície. Utilitzar aquest equipament, sobretot el ROV, te permet veure com viuen les espècies en el seu entorn. I algunes vegades, no sempre, però algunes vegades te sorprèn perquè l'imatge que veus in situ, en directe, de vegades és bastant diferent a quan la veus una mostra llefada ja a damunt la coberta del vaixell. Han de pensar que algunes d'aquestes espècies, per exemple, esponges, són ascidis, són organismes filtradors, que quan estan a la mà pues, estan més inflats, etc. I això sí que te sorprèn. Més que espècies que no havíem vist mai, sí que veure-los en el seu entorn natural.
Clar, que a més són més polides, clar. Molt més boniques, està clar. Bé, i per lo que sabem fins ara, quins són els hàbitats que tenen més interès i haurien de protegir ses illes? Hàbitats de font, de fondària, en refereix, clar.
Bàsicament són moltes hàbitats i espècies que viuen sobretot a fons rocosos, ja siguin gorgònies o coralls, també esponges, també són molt abundants i molt diverses les esponges. Totes aquestes espècies en els fons rocosos formen uns hàbitats de gran complexitat estructural perquè li donen una tridimensió en els fons. I clar, això el que fa és que crea un entorn que propicia una gran presència d'altres espècies, és a dir, són fonts d'elevada diversitat i també d'elevada densitat de biomassa bentònica. Però no només hi ha fonts rocosos, també hi ha fonts tous, fonts sedimentaris, que també presenten hàbitats d'interès per a conservació, com puguin ser, per exemple, fonts de laminàries, el que els pescadors anomenen herbacol, que són unes algues que poden créixer fins a un metre de longitud, que també fan aquest efecte de donar una estructura tridimensional a fonts de per si que no entendríem, font d'arena, i això també crea un hàbitat complet des del punt de vista estructural i també amb alta diversitat. La qual trobam, jo diria que trobam hàbitat d'interès per a la conservació tant a fons sedimentaris com a fons rocosos.
Els fons dels que estan parlant són encara dins la plataforma continental o han anat més enllà?
No, hem anat més enllà. Amb la plataforma continental, això depèn de la zona, lògicament, però pot arribar fins a 150-200 metres de fondària. A partir de 200 metres, i sobretot a Cabrera sí que se vol, en el parc nacional de Cabrera, a partir de 200 metres ja hi ha una forta pendent que en poc més d'una milla passa d'una fondària de 200 metres a 2.000 metres de profunditat. Això és debut a que el parc de Cabrera inclou una part de lo que s'anomena l'escarpament de la Milbolot. L'escarpament de la Milbolot comença a la muntanya submarina de la Milbolot i se distribueix per tot el llevant de Cabrera i continua fins tot el llevant de Mallorca. És una zona amb una forta pendent que comunica fondàries de plataforma en gran profunditats amb molt poca distància.
El talut continental vendria a ser.
Exacte, el que se diria és estalut continental, efectivament.
I aquesta cartografia ha de continuar per a tot Balears?
L'objectiu és intentar ampliar tota aquesta cartografia a Balears, efectivament, sí, amb diferents projectes. Aquests projectes concretament han estat projectes finançats per l'organisme autònom de parcs nacionals i per la Direcció General de Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica amb fons de recuperació europeus, però l'objectiu és continuar ampliant la informació dels hàbitats i la cartografia dels hàbitats amb altres projectes que puguin desenvolupar en el futur, efectivament.
Ho dic també perquè ja mirant cap a la conservació, no? Cap a les zones que es tenen a conservar. A fi de comptes, Cabrera ja està protegit, però probablement a molts altres llocs de Balears hi ha fons de coralls, de gorgònies, de coralls negres, que potser no coneixem i tenen una pressió pesquera que no té Cabrera.
Sí, efectivament. Clar, la feina que estem fent ara i que intentarem desenvolupar també mantenint el futur és, en el final, poder fer mapes. És a dir, per gestionar el medi marí, en el que hi ha Cabrera, però també a altres zones, el que primer necessiten els gestors és saber a on se localitzen i la distribució d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats que s'han de protegir. I això l'única manera que se pot fer és desenvolupar cartografia. Cartografia submarina, de fons marí, cartografia de les comunitats que viuen en aquest fons, cartografia de les espècies que viuen en aquest fons. Si tenim aquesta eina, sí que la gestió se pot fer una gestió zonificant, és a dir, delimitant zones d'allà on se pugui pescar, zones d'allà on no se pugui pescar, ja no només fora del parc de Xiprera, fins i tot en el parc de Xiprera, avui en dia s'està, hi ha un projecte de revisió d'esprut de Xiprera, que és el que marxi les regulacions dels usos que se pot fer a Xiprera, i se contempla pesca artesanal, a la qual també és necessari conèixer la cartografia d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats bentònics, per poder gestionar aquesta pesca, aquesta activitat pesquera artesanal que se pugui fer a Xiprera i a moltes altres zones, tant de les Balears com de la Mediterrània Occidental.
Bé, un dels objectius de la campanya, que s'ha fet per cert a bord del buc Ramon Margalef, és crear també un banc d'imatges. L'idea és que aquestes imatges arriben als ciutadans per crear consciència del que tenim aquestes profunditats que a vegades han pensat que eren buides, i cada nova investigació demostra que hi ha més vida, clar.
Clar, sí. Poder utilitzar aquestes tecnologies mos permet veure imatges que, com a de abans, que no havíem vist fins ara, que nosaltres havíem vist imatges de les espècies, però ja agafades damunt la coberta del vaixell. Aquestes imatges, lògicament, se poden utilitzar, i esperant que així sigui, per difondre-les en el gran públic, ja sigui de Xipreres, ja sigui d'altres fonts marins. És una també de ses possibilitats que tenen aquestes tecnologies, que te permet crear una font d'imatges, un bany d'imatges, per poder divulgar no només la nostra feina, sinó també tots els valors naturals i els valors que té la mà de la mà balear.
Clar, és important que la gent entengui la riquesa que tenim allí baix i lo important també que és protegir-ho. Bé, Ido, mos ha encantat aquest viatge a les profunditats. Enric Masutí, investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Mil gràcies i molt bona nit.
Moltes gràcies per l'entrevista i bon vespre.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IV3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
És el moment de fer la nostra petita anàlisi sobre la missió Artemis II i, per això, hem cridat el responsable de la Unitat de Cultura Científica de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, que ja sabeu que és una institució a la que recorrem en certa freqüència per conèixer i per entendre millor la investigació que es du a terme en temes astronòmics. I de bé, anem al tema i saludam ja l'investigador Emilio García Gómez Caro. Buenas noches desde Eivissa. Emilio, bienvenido al Nautilus.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, desde las misiones del programa Apolo no habíamos vuelto a la Luna, más de medio siglo. ¿Por qué crees que hemos tardado tanto en volver a interesarnos por visitar nuestro satélite y por qué ahora?
No lo habíamos visitado el ser humano, sí que lo habíamos visitado con misiones, digamos, robóticas, no tripuladas, ¿sí? ¿No? Pero es verdad que el ser humano no había vuelto a pisarlo desde las misiones Apolo, para las cuales habían pasado ya 50 años. Las razones son muchas, pero sobre todo hay una que es clara y fundamental, que es el dinero, la financiación. Para que te hagas una idea, el programa Apolo, pues probablemente fue el proyecto científico que más dinero recibió en un más corto periodo de tiempo, ¿no? Era cerca del 4% del PIB americano. Cuando se logró vencer la carrera espacial, que en realidad era el objetivo que tenía la misión Apolo, pues ya era muy difícil mantener esa financiación tan continuada, ¿no? La NASA se diezmó bastante y, claro, pues ya no tenía mucha lógica, sentido y, sobre todo, capacidad el volver a poner un ser humano en la Luna.
Vale, pues entonces resulta un poco raro que tenga el dinero ahora cuando Trump precisamente ha reducido el dinero para investigación y ha reducido el dinero a la NASA. Así que
es una buenísima pregunta, una buenísima reflexión, porque efectivamente se ha cargado muchísimos programas que además estaban en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que eran de investigación, de exploración del sistema solar. Ahora mismo hay muchas misiones que están muy comprometidas.
Yeah.
Pero claro, para él supongo que bueno, la llegada de nuevo del ser humano a la Luna, independientemente de que evidentemente tiene cosas muy buenas, hay un componente ahí también político que a nadie escapa, evidentemente.
Claro, bueno, ahora hablaremos de los beneficios científicos, pero bueno, medio siglo puede ser mucho tiempo. Si hablamos de tecnología, estamos mucho mejor preparados ahora para conocer de verdad la Luna, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Ten en cuenta, esto siempre se ha comentado, ¿no? Que el ordenador que iba a bordo de las misiones Apolo era pues como 100 veces menos potente que cualquier smartphone con el que estamos ahora hablando, ¿no? Y fueron capaces de llegar a la Luna. Es verdad que la mecánica orbital, la maravilla que tiene es que sigue siendo la misma, es la gravedad la que controla todo, ¿no?
Está claro.
Pero sí, evidentemente ahora tenemos muchísima más tecnología que se ha invertido en seguridad, en experimentación, por supuesto, en imagen. Imágenes espectaculares que ya está liberando, que libera la NASA, fantásticas. Sin duda esa tecnología ahora sí que se ha visto revertida en la misión Artemis, ¿no?
Ajá. Y las nuevas tecnologías que se están desarrollando para todo el programa, ¿tendrán aplicaciones en la Tierra y en el día a día?
Siempre, no de una manera directa. Esto no es tan fácil como decir, pues mira, el escudo que se utilizaba, tal, esto... Yo... No, pero evidentemente cuando... Ocurre igual con la exploración espacial, ni tan siquiera la tripulada, incluso la exploración espacial que va a Júpiter, a Saturno. Tú pones la tecnología al máximo nivel. Son realmente buques que rompen puntera, ¿no? La tecnología más puntera. Entonces, eso provoca un conocimiento científico y tecnológico que luego tú puedes aplicar. Que tarde o temprano eso nos revierte en nuestro día a día. Ya te digo, a lo mejor no de manera directa, tú no vas a tener aquí el láser con el que se comunica la Artemis, pero todo el conocimiento que ha sido necesario para poner en marcha el nuevo sistema de comunicación de Artemis 2 es conocimiento que luego nos va a revertir de manera aplicada en nuestro día a día. Eso es segurísimo.
Creo que es importante decirlo porque, bueno, lo pregunto porque es inevitable que en algún momento pensemos que qué demonios hacemos gastando energía, recursos, dinero, combustible, yendo a la Luna con el panorama que tenemos en nuestro planeta. Y bueno, me refiero sobre todo al cambio climático, pero también podría, en fin, comentar la que se está liando en Oriente, ¿no?
Sí, sí, no. Por supuesto, o sea, es una pregunta muy lícita. Al final esto es gestión de recursos, ¿no? Es gestión de dinero. ¿Por qué con el dinero del contribuyente hay que emplearlo en determinada cosa y no en otra, ¿no?
Ya, claro.
Pero la gente tiene que pensar siempre que por encima de la noticia mediática, que puede ser más o menos interesante o bonita, hay más de 400.000 personas trabajando en este proyecto. Hay una tecnología que revierte. Hay contratos en empresas privadas que también revierten. Es decir, al final esto es un motor económico. Un motor económico muy potente, muy fuerte y que genera riqueza a todos los niveles. Conocimiento, tecnología y puestos de trabajo y dinero. Y joder, yo creo, siempre digo lo mismo. Digo, yo no he hecho el cálculo, pero estoy seguro que una semana de guerra en Irán ha costado lo mismo que todo el programa Artemis. Estoy tirando aquí el farol porque no lo sé, ¿vale? Pero seguro que por el estilo. Digo, hombre, criticad el gasto en militar, no critiquéis esto, que al fin y al cabo es una cosa preciosa, joder, que el ser humano vuele el lado oculto de la luna, ¿no?
Es cierto, es precioso, pero a mí lo que me preocupa es el coste energético en estos momentos de cambio climático, y eso sí que tengo que destacarlo.
Sin duda, es un coste energético grande, muy grande, y hay que ir a buscar... yo creo que ahora mismo hay el desafío espacial, tiene muchos, ¿vale? Pero hay dos desafíos espaciales y, sobre todo, NASA no sé, pero la Agencia Espacial Europea sí que lo tiene como ahora mismo como a gala. Es la cuestión de medioambiental, porque es lo que tú dices. Incluso aunque, evidentemente, un gasto en combustible del Artemis sea mucho menor que todo lo que nos gastamos en combustible en aviones, no deja de ser imagen. No deja de ser imagen que hay que cuidar, ¿no? Claro. Entonces, hay que lograr combustibles más eficaces y más eficientes para lograr un despegue en condiciones seguras de una manera más eficiente. Y atención, muy importante, porque cada vez se está viendo que es más importante, la reentrada que se produce de satélites, reentrada que se produce de los módulos que ya no se utilizan, todo ese tipo de reentradas que se deshace y se desintegra en la atmósfera, se está viendo que está provocando una pequeña emisión de gases de efecto invernadero que se añade ya al gran problema que tenemos. Entonces la Agencia Espacial Europea está desde luego intentando, por un lado, lograr eso, combustibles más eficientes, más limpios, más eficaces, y por otro lado, que los satélites, las sondas, las misiones, cuando se desintegren en la atmósfera, hacerlo de tal manera que no suelten contaminantes a la atmósfera.